Et fa sentir feliç? Escolta Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Sí, tornem a ser aquí. Heu vist que teníem algun problema tècnic. Tornem a ser aquí per explicar-vos els titulars del dia al Baix Empordà. Dolors Bassa podrà sortir de la presó durant 8 hores, 3 dies a la setmana per tenir cura d'un familiar d'edat avançada. És el que va decidir ahir la Junta de Tractament de la presó de Puig de les Basses. Això vol dir que se li aplica l'article 100.2 del regiment, de la normativa de règim penitenciari. Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia, Dani.
Preocupant augment de furts i de violència ciutadana a la Bisbal i al seu voltant.
La Bisbal d'Empordà, amb Burpallac, que escenaris de robatoris i danys materials en menys d'un mes.
De seguida en parlarem, ja us ho dèiem, parlarem amb el regidor de Seguretat Ciutadana de la Bisbal, per veure si aviam en quina situació està aquesta suposada onada de robatoris, que, de la qual hem d'estar pendents, però també hi hem de posar ponderació i hem de posar cura de no crear més alarmisme del que toca. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
L'accés al castell de Begur està tallat per el despreniment al marge del castell d'una roca molt gran.
Bon dia. L'esllavissada va tenir lloc dimecres 12 de febrer i no s'han hagut de lamentar danys personals.
I Sant Feliu de Guíxols vol adjudicar el servei d'escombraries abans de l'estiu.
Sí, per fi. De fet, el contracte es va acabar el passat 30 de setembre i s'ha anat posposant. Ara, en el ple, han de discutir el nou contracte.
Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
El Consell Comarcal incorporarà clàusules socials i ambientals als contractes públics que fa.
Doncs es tracta d'una moció que va presentar el PSC i que va comptar amb el suport de tots els grups, menys la CUP, que es va abstenir. Aquestes clàusules impliquen el compromís amb la igualtat d'oportunitats i ajuda per les persones més desfavorides i també fomentar el reciclatge i l'ús d'energies renovables o productes de baix consum.
I instal·len un nou coixí berlinès al carrer Ample de Palafrugell, la cruïlla amb el carrer Sant Pere, Eugènia.
Sí, els cotxes hauran de frenar una mica per passar pel bot, per tant poden reduir el perill d'accidents a la cruïlla i augmentar la seguretat dels nens i nenes que van a l'escola.
Fora del Baix Empordà, avui hem de parlar d'un cop dur del Tribunal d'Estrasburg contra els drets de les persones migrants, perquè ara avala les devolucions en calent a Melilla. El Tribunal Europeu de Drets Humans rectifica una sentència anterior que va condemnar Espanya per vulnerar drets humans. Rectifica la seva pròpia sentència. El govern de Mariano Rajoy va recórrer aquesta condemna per fer devolucions en calent, que això vol dir que tornen els migrants que creuen la frontera directament al seu país sense tenir un procediment judicial legal aquí. Fins ara no era legal. Doncs ara el Tribunal Europeu de Drets Humans ho permet. Laura Borràs, la diputada al Congrés de Junts per Catalunya, anuncia que avui no anirà a declarar al Tribunal Suprem, que la persegueix per una suposada malversació. La diputada de Junts per Catalunya explica que ha comunicat la decisió al Tribunal i defensa que anar a declarar seria validar totes les irregularitats que creu que hi ha a la seva causa. La cancel·lació del Mobile també segueix portant cua per com ha guanyat la por a la ciència. L'empresa organitzadora GSMA al·lega motius de força major per cancel·lar el Mobile i ja treballa pel 2021, i la suspensió del Mobile, que ja s'ha calculat que deixa d'aportar a Barcelona 14.000 llocs de treball. Aquestes són les notícies, el que té un protagonisme fora del Baix Empordà. Avui, qui és protagonista a nivell musical és Billie Eilish. Aquesta música tan introspectiva que fa, però que, vaja, és important explicar-ho perquè avui s'ha estrenat mundialment el tema No Time to Die, que és la nova cançó de James Bond, on Billie Eilish i el seu germà Phineas han estat els encarregats de posar-hi la música. I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. I abans que tots plegats ens quedem adormits, saludem l'Albert Aparicio, el nostre meteoròleg. Albert, bon dia.
Bon dia, Dani.
Què tal? Quina és la previsió per aquest cap de setmana?
Doncs de moment comencem, encara acabant aquest divendres, amb un estat de cel variable amb la presència d'alguns núvols baixos que ja la passada matinada han provocat alguns bancs de boira i reduït la visibilitat en punts del Baix Empordà. Visibilitat que ja s'està restablint i ja ha millorat al llarg d'aquestes primeres hores del dia, però amb núvols baixos que encara ens acompanyaran estones d'aquest divendres. De fet, aquest matí és una mica més fred que ahir, 2 graus o 3 més baixa la temperatura que ahir, però el termòmetre es pot enfilar fins als 16-17 graus cap al migdia. I pel cap de setmana, dissabte també tindrem una matinada i matí amb alguns bancs de boira o boirines i cel que no acabarà de ser del tot assolellat, amb alguns núvols. Això sí, hi haurà clarianes, que ningú pateixi, que el sol ja lluirà en alguns moments. Diumenge sí que dominarà més l'ambient assolellat i pràcticament tindrem la sensació de que ha arribat la primavera.
Molt bé, molt bé. Això quan? Quin dia tindrem la sensació?
Al llarg d'aquest cap de setmana, sobretot més diumenge, que hi haurà més estones de sol i temperatura que puja. O sigui, a partir de diumenge i dilluns que ve, fins i tot poder recomanarem alguna samarreta prima o màniga curta al migdia.
Bravo. I, clar, això fins quan?
Doncs de moment, dilluns l'incloem com a dia que encara farà ambient aquest que direm primaveral. Dimarts ens creua ja un petit front que pot portar una baixada de temperatures i poder algunes gotes, ho haurem de veure, però si més no, ja es normalitzarà una mica la temperatura.
Et sap greu
que
fem...
maneres...
Et sap greu que fem allò del temps a la carta i després, quan tornem a connectar amb tu, em dius quin temps farà al principi de la setmana que ve a Lisboa, que és on vaig...
A Lisboa, perfecte. Sí. Tens a la carta Radio Capital.
Exacte. I sí, vaja, si algun oient més vol saber allò de previsió del temps pels propers dies, doncs l'explicarem aquí amb l'Albert. Albert, de seguida també parlem amb tu perquè aquest cap de setmana, avui, s'estrenen, de fet, aquestes jornades sobre el canvi climàtic i tu ets el responsable d'estrenar-les, d'obrir-les.
Sí, bueno, va ser ahir al vespre.
Això
ahir
al vespre.
Va ser la primera...
Sí, val.
Sí, la primera xerrada dintre d'aquest cicle de jornades de meteorologia i canvi climàtic, i realment va anar molt, molt bé, i si et sembla ho comentarem després, perquè crec que és una bona iniciativa que va tindre l'Ajuntament de Palafrugell amb la Regidoria de Medi Ambient.
Perfecte, doncs acabem d'arribar a un quart de nou, de seguida tornem i parlem amb en David Mondros, el responsable de Seguretat Ciutadana de la Bisbal.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Aprofita les rebaixes als comerços associats d'Oxigen Palafrugell. Vine, passeja i troba les millors ofertes i els descomptes més atractius al comerç de Palafrugell. Al costat de casa i, com sempre, amb el millor tracte. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
El Carnaval de Pals ja és aquí. El dissabte 15 de febrer, passejada del Burel dels Timbalers a 6:45 de la tarda. I a les 6, la Rua del Carnaval pels carrers de la vila, amb sortida del carrer Enginyer Algarra. A més, l'animació d'aquesta festa serà de la mà del nostre company Marc Clapés. A la nit, sopar popular al Pavelló de Pals i, després, ball amb Costa Brava DJs i Carlos Selecta. Per més informació, podeu visitar pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Són les 8 i 17 minuts. La Bisbal convocarà properament, encara sense data pública, la Junta Local de Seguretat per fer balanç sobre aquest suposat repunt de robatoris que està vivint el municipi i també altres punts de la comarca. Això, arran d'aquests recents robatoris que hi ha hagut, la policia local i també els Mossos d'Esquadra han incrementat el patrullatge, han fet un dispositiu especial per intentar enxampar els presumptes autors, i nosaltres per això avui parlem amb en David Mondros, que és regidor de Seguretat Ciutadana de la Bisbal. Senyor Mondros, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara, realment, a la Bisbal s'hi està vivint un repunt de robatoris o són dades que poden ser habituals?
Tinguent en compte que ara, a finals de mes passat, es va entregar la memòria de serveis del 2019, i si ho comparem amb la del 2018, sí que es veu un petit increment d'un total de 7 controls que hi va haver més, tant en relació amb furs com en robatoris, en el total de l'any. Quan es convoqui la Junta Local de Seguretat, d'aquí poc, és una de les coses que es tindrà en compte. De fet, la Junta Local de Seguretat, més que per objectius puntuals com han sigut aquesta onada de robatoris que van patir sobretot la matinada del dilluns o dimarts, serveix per això, per passar balanç d'un any natural conjuntament amb tots els cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil, de les accions, actuacions que s'han fet en el nostre municipi.
Val. Perquè de quants casos estem parlant a la Bisbal els últims dies?
En els últims dies hi va haver aquest mal dia de la matinada, el dilluns o el dimarts, que van entrar en una perruqueria, van aconseguir entrar en un local, i van intentar en tres locals més. I després també hi va haver, aquell mateix dia, hi va haver un robatori, van trencar un vidre d'un cotxe i van aconseguir entrar en un cotxe i sostreure un carregador de mòbil. Això la nit de dilluns a dimarts, que va ser la que més impacte ha causat, que més va ser en locals del centre i així. Portem setmanes que sincerament, sí que hi ha hagut més robatoris. I, de fet, ja fa més d'un mes que vam activar la mesa operativa policial, que no significa res més que policia local i Mossos d'Esquadra treballen conjuntament, com fan sempre, amb més involucració que per part, diguéssim, de l'Ajuntament, que estem, doncs, òbviament, més en contacte amb ells per estar alerta de tot el que està passant i així.
Val. Però se sap qui poden ser els responsables?
Hi ha pistes de qui pot ser, sí. Ja li dic que des de que fa un mes que vam activar aquesta mesa operativa policial, es va donar l'ordre des de l'Ajuntament a la policia local, conjuntament amb Mossos d'Esquadra, que sempre ens donen suport, d'intensificar el patrullatge per les zones que creiem que poden ser les més conflictives i de fer les identificacions per posar un exemple, aquesta nit s'han fet 3.
Val, però sense èxit.
Una cosa és una identificació, trobes una persona sospitosa pel carrer o coneguda, diguem-ho així, i la identifiques i si fa falta les corcolles per a veure si pogués o algun tipus d'objecte que et donés a peu de que podria intentar doncs, algun furt o alguna altra cosa. N'hi ha hagut amb èxit. N'hi ha d'altres que no.
Però s'han detingut responsables, vull dir, s'han dit detingut persones sospitoses.
Detinguts també n'hi ha hagut alguns, sí, en relació, sí, a aquests casos.
Aquesta nit, vol dir?
No, aquesta nit no. Des de la comissaria de Mossos d'Esquadra, l'endemà, el dimarts al matí, l'endemà de l'entrada aquesta, diguéssim, de gran escala, diguem-ho així, es va dur a terme una detenció.
Uh-huh. Però, vull dir, ha de passar aquesta persona davant del jutge, se'l considera, pot ser sospitosa o simplement va ser una detenció que no va tenir èxit?
Ja li dic que fa temps que estem, diguéssim, en un augment d'intents o de robatoris. La policia local no ha parat de fer coses. Es va detenir també farà més o menys un mes, 3 setmanes, en una persona infraganti, o sigui, dintre d'un domicili, per part de la policia local. La justícia és la que és. Fa poc en David Puertas va comentar que tenim una policia del segle XXI i una llei, per desgràcia, del segle XX, i en aquests casos inclús del segle XIX, perquè és de finals del 1800 la llei. és molt complicat, perquè es passen prejudici ràpid i entren i, diguéssim, surten sense... Vull dir, fins que ja realment hi ha judici o tenen antecedents ja amb càrrec o així, és complicat.
Val. Però realment creu que la situació pot ser més d'alarma social que de preocupació que real que hi hagi d'haver?
L'alarma, clar, vull dir, la gent està ara mateix, i és obvi, ja s'entén, està molt sensible. Aquesta nit mateix s'han rebut, per sort, tres falsos avisos. Millor que sigui així, vull dir, qualsevol persona a la que senti qualsevol soroll, qualsevol cosa, és millor que truqui de seguida al 112 o al 972640292, que és el telèfon de la policia local de la Bisbal, per tal que ens traslladem allà i nosaltres puguem controlar la zona per a veure si ha sigut una falsa alarma, una activació de l'alarma accidental, o si realment hi ha hagut, vull dir, algun intent d'entrar dintre del domicili o del local o així. Per això treballem, perquè hi hagi aquesta seguretat de cares a la gent. Ja he dit que fa més d'un mes que estem augmentant el número de registres o, bueno, d'escorcolls i així a les zones del centre que creiem que poden ser problemàtiques.
Ja, val. Realment li preocupa que això pugui degenerar en una situació de racisme infundat?
Sí, amb això s'ha d'anar molt i molt i molt de compte. Perquè, bueno, a vegades es posa massa fàcilment una etiqueta a un grup determinat de persones només pel seu origen i així. Fa en el ple del mes anterior de l'Ajuntament de la Bisbal, precisament van firmar una moció a favor de l'antiracisme, o sigui, de considerar la Bisbal com a capital contra el racisme. Ja he dit que és molt complicat, perquè a vegades, per mala experiència, si un es troba que una persona d'una determinada ètnia i l'ha robat o ha intentat entrar a casa seva, en aquests casos així, és molt fàcil dir aquest era d'aquest origen, tots els d'aquest origen. És complicat, hem d'anar molt de compte. Són coses que no es poden fer així tan a l'engròs. Vull dir, per sort o per desgràcia, de bons i de dolents n'hi ha de totes les nacionalitats.
A mi m'ha cridat molt l'atenció el que ha dit d'identificacions de persones sospitoses. En cap cas entenc que la policia ha fet identificacions per l'aspecte, la imatge o el possible origen de les persones.
No. La policia local, òbviament, està documentada, sap qui són les persones que tenen antecedents del poble i quin tipus d'antecedents té cada persona. I, òbviament, pots respondre a les persones que poden tenir a veure en tota aquesta onada de robatoris que, per desgràcia, han patit activament.
I deien també que són dos grups separats. És així?
Sí, aquesta ha sigut la mala sort, de que ens hem trobat amb la conjectura aquesta de que últimament estem, diguéssim, en una mala situació geogràfica, per desgràcia, amb lo bonic que és el nostre Empordanet, però sí, últimament han vingut un pèl, diguéssim, de bandes, podem dir-ho, organitzades, que es dediquen a això, i s'han situat molt a prop de la nostra població.
Val. Perquè els altres casos que hi ha hagut, per exemple, Vull Pallac a Cruïlles, s'està investigant també conjuntament si poden ser les mateixes persones?
Sí, sí.
Vale, sí, després... Es confirma que s'està estudiant conjuntament. D'acord. Doncs, David Monrós, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí, per mirar de posar una mica de llum en tot això, que sobretot són rumors i sí que estem informant els mitjans, però realment és preocupant que hi hagi aquesta situació d'alarma social i sobretot del racisme infundat. Moltes gràcies per passar aquest matí pel Supermatí de Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres. A veure.
2 minuts i arribarem a 9:15 del matí. dubte. Ara en parlàvem. Repassem amb la Sandrine Busnet quins són els casos que han passat aquests últims dies, tant a Cruïlles, a la Bisbal, com a Vullpellac.
Tal com ho informàvem ahir, per segona vegada en menys d'un mes, uns lladres van entrar a l'escola Les Gavarres de Cruïlles. Ja la primera vegada, els delinqüents s'havien endut 5 ordinadors portàtils i el dimarts passat, després de capgirar el mobiliari del local, van trobar la nevera, el congelador, material escolar i 7 ordinadors portàtils. Aquests eren els que el Departament d'Educació de la Generalitat havia reposats després del primer furt. L'escola ja ha iniciat la tramitació per demanar un altre cop que es reemplaci el conjunt del que s'ha robat. Recordem que aquest robatori va ocórrer la mateixa nit que uns assalts a diversos comerços de la Bisbal. Sabem ara que també hi va haver actes semblants a Vullpellac, on una parella va denunciar el robatori de la seva moto. Segons informa l'Ajuntament de la Bisbal, la policia local i els Mossos han decidit incrementar la vigilància nocturna, principalment als punts conflictius de la ciutat, on s'han multiplicat les rondes de seguretat.
I des de Tots per la Bisbal demanaven més accions, no?
Sí, el grup Tots per la Bisbal ha demanat per escrit a l'alcalde Enric Marquès que convoqui urgentment la Junta Local de Seguretat per donar una sortida a aquest problema. El portaveu de la formació, Javier Dilmé, subratlla en el seu escrit que la Junta hauria d'incloure els portaveus dels municipals, representants de les associacions de comerçants, la Policia Nacional com també el fiscal en cap de la Bisbal. A banda d'això, recalca la importància de mesures constructives i concretes a curt i mig termini, com ara prioritzar les identificacions de persones per part de la policia local, incrementar la vigilància i el número de càmeres de vigilància a les zones conflictives de la ciutat i a les àrees comercials. D'altra part, demana que l'alcalde es reuneixi ràpidament amb el jutge degà de la ciutat per evidenciar la preocupació de l'Ajuntament davant de la laxitud manifesta amb la qual els jutjats de la Bisbal tracten els autors d'aquest tipus de delicte.
Doncs fins aquí. Això és el que ha estat passant aquests dies. Sobretot repetim el missatge que ja llançava el regidor de Seguretat de la Bisbal. Qualsevol sospita, trucar a la policia, perquè penjar fotografies, fer córrer rumors a les xarxes socials, és del tot menys útil. Notícia que coneixíem ahir a la tarda i que és una mica esperançadora, tot i que realment no fa desaparèixer tot el problema que tenim amb els presos polítics, és que Dolors Bassa podrà sortir de la presó 3 dies a la setmana. Però durant el dia només, és a dir, 8 hores al dia, 3 dies a la setmana, ha obtingut aquest permís per tenir cura d'un familiar d'edat avançada. L'exconsellera i regidora torroellenca compleix condemna de 12 anys de presó a Puig de les Basses per sedició per l'organització del referèndum de l'octubre. Amb el permís concedit per la Junta de Tractament de la Presó de Figueres en aplicació de l'article 100.2 del règim penitenciari, Bassa pot abandonar la presó per tenir cura d'un familiar d'edat avançada durant 8 hores, 3 dies a la setmana. Això s'aplica immediatament, però això sí, un jutge ho pot tombar més aviat. El mateix permís que s'ha aplicat ara a Dolors Bassa també el tenen altres presos polítics, com Jordi Cuixart. Ahir van veure les imatges de com accedia a la seva fàbrica per anar a treballar i després per anar a fer voluntariat. O també Joaquim Forn, que se li ha aplicat un permís similar, però de 12 hores i mitja durant tots els dies de la setmana, en aquest cas també per anar a treballar. I és un permís que es dona als presos que està entremig entre diferents règims penitenciaris. Recordem que hi ha el tercer grau, que vol dir que poden sortir de la presó durant la setmana. Hi ha el segon grau, que implica que són règims presos de règim ordinari, doncs entremig, per facilitar l'adaptació dels presos després quan surtin de la presó, doncs se'ls pot concedir aquest permís per sortir, en aquest cas, per tenir cura d'un familiar d'edat avançada. Atenció, que vulgui anar al castell de Begur, perquè no ho podrà fer aquests dies. L'accés al castell de Begur està tallat perquè s'ha desprès al marge del castell una roca molt gran. Quedarà tallat fins a nou avís, Eugènia.
L'esllavissada va tenir lloc divendres 12 de febrer i no s'han hagut de lamentar danys personals. La policia local comprovarà regularment que l'accés al castell romangui tancat i degudament senyalitzat per garantir la seguretat de tots els veïns i veïnes, mentre que la brigada municipal i la policia municipal ja ha col·locat tanques al camí per impedir l'accés per part de vianants i veïns. vehicles.
Doncs això compta si voleu accedir al castell de Begur. El Consell Comarcal del Baix Empordà ha acordat que incorporarà clàusules ambientals i socials als seus contractes públics. És una moció que ha promogut el PSC i que ha comptat amb el suport de tots els grups, amb l'única abstenció de la CUP, Pedro Ruiz.
Sí, en aquest sentit, des de l'organisme volen fomentar i promoure els contractes reservats i que formin part d'aquests documents les clàusules d'aquest tipus. Entre els contractes socials, el que es vol és garantir la igualtat d'oportunitats i la integració social i professional de les persones més desfavorides i que tenen més dificultats. Pel que fa a les clàusules ambientals, es preveu el compromís amb el reciclatge o també l'ús d'energies renovables i la selecció de productes de baix consum. La mesura forma part del Pla Estratègic d'Ocupació de Qualitat i és un projecte que subvenciona el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del programa de projectes innovadors i experimentals de la Generalitat.
La següent informació ens porta cap a Sant Feliu de Guíxols.
Supermatí a Ràdio Capital.
El servei de l'empresa CESPA del contracte d'escombraries de Sant Feliu de Guíxols va acabar el passat 30 de setembre i per això el municipi ha de debatre el nou contracte d'escombraries i neteja viària per treure'l a concurs públic. Segons explica el diari de Girona, ho discutiran al ple per poder-ho adjudicar abans de l'estiu.
Sí, amb aquest retard, una vintena de treballadors i treballadores de l'empresa CESPA es van manifestar davant de l'Ajuntament dimarts passat perquè es tornés a negociar el conveni per poder-se adjudicar. També, en declaracions del diari de Girona, s'han queixat per la poca disposició de l'alcalde per reunir-se amb ells. Per la seva banda, l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes, va assegurar al diari de Girona que es va intentar fer aquest ple el febrer passat i que quan ho van tornar a intentar després de l'estiu hi va haver una inspecció de treball a l'empresa i ho van parar a l'espera de saber si la inspecció tindria incidències en la massa salarial. I l'últim contracte, doncs, que es va prorrogar per aquest servei, que ara, com dèiem, ja s'ha passat, es va aprovar amb un import d'aproximadament 4 milions d'euros.
L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, el DipSalut, ha començat les analítiques per mesurar la radioactivitat de l'aigua també al Baix Empordà. Ho fa 82 municipis, alguns dels quals estan al Baix Empordà. Pedro.
Sí, dèiem que ha iniciat les analítiques que mesuren la quantitat de substàncies radioactives que té l'aigua de boca en 82 municipis que són precisament els que gestionen pròpiament el seu abastament. Hi ha dos tipus de radioactivitat que poden estar presents a l'aigua. L'artificial, que deriva de la proximitat de centrals nuclears, o bé la natural, que seria degut a elements geològics. D'aquesta forma es determina si l'aigua és segura per l'organisme. Segons informa DipSalut, baixos nivells de radiació són tolerables, però és perillós quan aquestes dosis són molt altes o bé són massa contínues. S'agafen mostres dels pous, fonts i aixetes i es porten a analitzar als laboratoris. Es considera que aquesta aigua ja no és segura si depassa dos indicadors. Un primer, que seria d'un 0,1 becquerels per litre, i un segon, que és d'un becquerel per litre.
Gràcies, Pedro. I al carrer Ample de Palafrugell, a la cruïlla amb el carrer Sant Pere, s'ha instal·lat un nou coixí berlinès. L'objectiu és millorar la seguretat. Això és a prop d'una... Recordem, el coixí berlinès, que és aquests, els batxes per evitar evitar les altes velocitats. Doncs se n'ha instal·lat un a prop d'aquesta zona escolar, no, Eugènia?
Sí, de fet, d'una banda volen reduir el perill d'accidents a la cruïlla i d'altra que els escolars es dirigeixin als instituts de manera més segura. Un coixí berlinès, perquè ens entenguem, és un bot d'aquells que has de frenar una mica el cotxe, i això doncs anirà bé perquè el carrer de Sant Pere és una via molt utilitzada com a itinerari escolar, com dèiem, de manera molt habitual, i doncs amb aquesta actuació els cotxes hauran de reduir la velocitat abans dels dos passos de vianants existents. En els propers dies l'actuació es donarà per finalitzada un cop s'hagi instal·lat una placa que esmentarà que es tracta d'un pas escolar i es pintarà una part del pas de color vermell per informar els conductors que hi circulen. D'altra banda, també s'ha fet una altra actuació de mobilitat al carrer Vilà, on s'han instal·lat 6 topalls de pàrquing per evitar que en el moment que s'estacioni un cotxe en bateria envaeixin la vorera i impedeixin transitar els vianants.
I I una notícia que ens porta cap a Calonge i Sant Antoni. Per què? Doncs perquè Doctor Prats lidera el cartell de l'Onco Music Fest.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar.
Calonge i Sant Antoni acollirà el proper 25 d'abril la primera edició de l'Onco Music Fest, un festival de música solidari que té com a objectiu recollir fons per ajudar malalts de càncer i les seves famílies. Marc Clapés.
El festival se celebrarà al Palau Firal del municipi i comptarà amb actuacions d'artistes com Doctor Prats, Hal del Mar, Miquel Abres, Strombergs i l'Orquestra Diversiones, entre d'altres. Els organitzadors volen que aquest festival sigui una festa en la qual hi pugui participar tota la família. I per això, a més dels concerts de la tarda i nit, s'han programat també diverses activitats al llarg del matí, com ara actuacions de mags, colles geganteres i castelleres, castells inflables, tallers de maquillatge i moltes més coses. També es programarà l'actuació del grup local Litus per animar l'hora del barbut. Totes aquestes activitats se celebraran a l'exterior del recinte del Palau Firal i seran gratuïtes. També hi haurà un servei de bar a càrrec de l'organització i un espai de food truck amb taules i cadires, on els assistents podran fer el vermut, dinar o sopar. A les 6 de la tarda s'obriran les portes del Palau Firal perquè comencin els concerts. El festival es tancarà pels vols de les 3 de la matinada amb l'actuació de Costa Brava DJs. Les entrades es podran adquirir de manera anticipada a través de la plataforma Atrapalo per 15 euros i també es vendran a taquilla el mateix dia de la festa per 18. Pels menors de 14 anys el preu de l'entrada serà de 8 euros.
Nits no moren mai, de Doctor Prats, que lideren el cartell d'aquest Onco Music Fest. Nosaltres repassem el que està passant més enllà del Baix Empordà. Jordi Cuixart utilitza per primer cop l'article 100.2 i aposta per seguir treballant per la llibertat i amnistia. Ha sortit de la presó per anar a treballar a l'empresa Aranau, de la qual és propietari, i també per fer voluntariat al Vallejide.
Cuixart ha apostat per seguir treballant per l'amnistia i la llibertat i ha agraït als seus empleats el suport que li han transmès en els darrers 2 anys i l'esforç que han fet per garantir la supervivència de l'empresa. Aquesta notícia s'assuma que la Junta de Tractament de la Presó de Lledoners ha acordat concedir a l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, l'article 100.2 per treballar i a l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, per cuidar un familiar. Segons ha informat la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Forn podrà sortir del centre penitenciari durant més de 12 hores al dia, els 5 dies de la setmana. Per la seva banda, les mateixes fonts han informat que la Junta de Tractament del Centre Penitenciari de Puig de les Basses també ha concedit aquest permís a Bassa, a qui se li permetrà sortir 3 dies a la setmana durant 8 hores al dia per tenir cura d'un familiar d'edat avançada.
El Parlament aprova per unanimitat crear una comissió d'estudi de la seguretat de la petroquímica de Tarragona. La cambra dona llum verda a la proposta de resolució conjunta de tots els grups parlamentaris.
Durant el debat, el diputat de Ciutadans, Matías Alonso, ha defensat l'aprovació de la resolució del seu grup, argumentant que els tarragonins demanen seguretat i respostes. La resta de grups i subgrups han coincidit en la importància de tirar endavant la comissió d'estudi, tant per esbrinar les causes i les conseqüències de l'accident, com per trobar solucions per evitar que n'hi pugui haver més.
I Estrasburg condemna França per les condicions degradants de les seves presons. La majoria dels centres estan saturats i els reclusos viuen en un espai de menys de 3 metres quadrats.
Si bé no és la primera vegada que Estrasburg castiga França per aquest motiu, aquest cop el tribunal ha agrupat en una única resolució les demandes de 32 reclusos. Com a conseqüència de la resolució judicial, França haurà de pagar entre 4.000 i 25.000 euros per danys morals a cadascun dels demandants, és a dir, un total d'uns 800.000 euros. Segons l'Observatori Internacional de Presons, la sentència del Tribunal d'Estrasburg posa de manifest que les polítiques penals i penitenciàries dels últims 20 anys han fracassat. Aquesta associació, que milita pel respecte dels drets humans a les presons, denuncia la manca de pressupost per al manteniment manteniment dels centres. A més, lamenta que els governs successius s'obstinin a construir noves presons en comptes d'apostar per mesures alternatives.
Gràcies, Alba Legida. Ara és el moment del comentari. El comentari que ens deixa l'exconsellera de diverses coses, medi ambient, també de seguretat, en aquest cas d'interior, i ara, que ara mateix treballa a l'Hospital de Palamós com a responsable de l'àrea privada. Estem parlant de la Montse Tura.
La mort de la riallera i enèrgica amiga Diana Garriosa m'ha retornat records empordanesos. Tardes a Rupià, passejades per la mar, converses de matinada. L'he plorada amb llàgrimes agraïdes pel seu exemple de vitalitat, intuïció i caràcter. L'atzar ha volgut que aquesta mort prematura hagi coincidit amb una publicació de la Fundació Catalunya Europa que gestiona el llegat de qui fou alcalde de Barcelona i president de Catalunya, Pasqual Maragall. Qui més trobarà a faltar la Diana? La seva companya de vida i projectes. La publicació es titula Pasqual Maragall, una mirada europea, catalana i municipal, i la part que s'ha publicat aquests darrers dies parla precisament de les comarques de Girona com a exemple. Les referències a l'Empordà són constants, fins i tot a Rupià com a pàtria. Des de la Talaia es veu l'Empordà que van trobar els grecs quan van arribar fa més de 2.000 anys, únic, verd, suau, més gran i obert cap al nord. És un dels fragments d'un escrit de Pasqual Maragall parlant de les comarques en contraposició de l'oportunisme polític que van representar les lleis d'ordenació territorial de 1987 del govern Pujol. El treball fa un repàs a la teoria de l'Empordà del gran poeta Joan Maragall, que afirmava que l'Empordà era una part petita de tot el català, i en concentrava la seva millor essència, arribant a afirmar que Catalunya podia renéixer des d'aquesta plana, però no podia ser aquest sense aquesta plana. Deia, si un dia a Catalunya li faltés l'Empordà, Catalunya no fora ella mateixa, però si un dia, en canvi, de Catalunya només restés l'Empordà, Catalunya podria tornar a ser, perquè la veritat rau no en l'espiga, sinó en el gra. Aquestes paraules de l'avi poeta van ser actualitzades per Pasqual Maragall en la seva defensa de Catalunya com un sistema de ciutats eficients i fortes, de ciutats i també de territoris, com l'Empordà, i tantes altres comarques que van recórrer fins a pamar-les, fins a amarar-se'n. I en l'estima del pròxim i petit, va escriure l'alcalde de la Barcelona Olímpica, s'expressa suficientment la nostra estima pel major i envoltant. La veritat no sempre està en el tot, sinó en la part. I el principi actiu de la vida està en allò més essencial, en el nucli més reduït, si se li dona, això sí, la llibertat per desenvolupar-se. Permeteu-me la llicència impregnada de sentiment de pena de dir-vos que aquesta setmana no aconsegueixo treure'm aquestes paraules quan contemplo la plana ondulada que m'acull en la meva activitat laboral de cada dia. Pasqual i Diana formaven un tàndem. Hi ha poques parelles exposades a l'activitat i a l'escrutini públic permanent que ho aconsegueixin com ho van aconseguir ells. Que l'Empordà s'impregni de la seva mirada ampla, integradora, respectuosa i universal.
Sense paraules, després d'aquest comentari de Montserrat Tura, que va ser consellera a l'època de la presidència de Pasqual Maragall.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I quan falten 12 minuts perquè arribem a les 9 del matí, és el moment de fer el repàs de l'agenda. I ho fem amb l'Uri d'Arnès. Uri, bon dia.
Bon dia.
A veure, per començar, aquest cap de setmana arriba el Carnaval de Pals, i això és molt important aquí a la comarca. El Carnaval de Pals, que es fa, com dèiem, aquest cap de setmana, amb moltes activitats i també amb la col·laboració del nostre company, en Marc Clapés. A veure, les activitats estan programades per demà dissabte i també per diumenge. El dissabte, en primer lloc, hi ha una passejada de bruels de timbalers pels carrers de Pals, i tot seguit la rua de la Disbauxa pels carrers de la vila, i que per primer cop comptarà amb el carrer Enginyer Algarra sonoritzat tot el dia i amb un speaker de Ràdio Capital, en Marc Clapés. La rua d'enguany, com a novetat, estarà presidida per dues reines carnestoltes, i a l'acabar, un sopar popular i ball amb Costa Brava DJs i el DJ Carlos Selecta. I diumenge al matí tindrà lloc la 17a trobada de plaques de cava, i per acabar la jornada, a partir de les 5, tindrà lloc el ball de carnaval familiar al pavelló esportiu amb el DJ Toni Cors, Fanson Music. Per tant, a Pals, que s'estrena la temporada de carnestoltes de la comarca. A més, per avui divendres us recomanem assistir a la mostra audiovisual en català a Torroella de Montgrí, organitzada per Òmnium Cultural.
Doncs sí, aquesta primera sessió de la quarta edició de BOC, és a dir, l'acrònim de versió original en català, és la mostra cinema i audiovisual en llengua catalana, on tots els assistents podran votar els curtmetratges que més els hi hagin agradat, ja que optaran el premi del públic per als curtmetratges de ficció i documentals. Aquesta mostra tindrà lloc a les 9 del vespre al Cinema Montgrí.
I dissabte a la tarda podreu gaudir de l'obra de teatre La Tercera Joventut a Palafrugell.
L'obra ens portarà a una residència on els seus residents no són més aviat de la tercera edat, sinó que estan vivint la seva tercera joventut. Gaudirem amb les seves ocurrències del seu dia a dia mentre busquen parella. És el retorn als escenaris de Justo Molinero i els Descastaos, amb un nou espectacle escrit per José Cedena. L'espectacle tindrà lloc a les 5 i mitja de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell, amb entrades ja a la venda a 25 i 30 euros.
I diumenge, per acabar el cap de setmana, podeu acostar-vos a Torroella de Montgrí per la festa de Sant Antoni Abat.
Doncs sí, l'anual festivitat de Sant Antoni Abat es celebrarà a Torroella de Montgrí amb la 80a cercavila i la tradicional benedicció dels cavalls i carruatges. Els actes aquest any seran presentats per Marta Solés i Judit Estanyol com a convidada especial. Tota la informació i més ho podreu trobar al web radiocapital.cat.
Doncs nosaltres marxem un segon a publicitat, un minut, i de seguida tornem per parlar amb l'Albert Aparicio. Ara mateix tornem. La ràdio de l'Empordà, Ràdio
Capital. Els divendres ens movem amb el millor ritme urbà, des de les 11 fins la 1 de la nit.
T'espero tots els divendres amb una sessió de 2 hores perquè no puguis parar de ballar.
Els ritmes urbans es mouen a Ràdio Capital. No paris de ballar, amb Martí Seguer.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Les 8 i 52. Feia molt temps que no sentíem aquesta sintonia, que ens serveix per saludar l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola de nou, Dani, bon dia.
Aquesta sintonia jo la trobava a faltar, Trobava a faltar tenir-te aquí els divendres.
Jo però, també, ho trobo a faltar.
Té altres compromisos obvis i necessaris i no podem fer aquesta secció, però avui sí, avui fem una excepció perquè avui hem d'explicar una cosa molt important que va passar ahir, que és aquesta jornada sobre el canvi climàtic i que tu vas inaugurar, no, Albert?
Sí, així és. Des de l'Ajuntament de Palafrugell, concretament l'àrea de Medi Ambient, ha promogut aquestes jornades de meteorologia i canvi climàtic, centrades també en celebrar l'efemèride que fa 10 anys, o farà 10 anys, de la nevada del 8 de març de 2010, en la qual tots recordem que va ser una nevada excepcional per les conseqüències que va tenir i també pel bon gruix de neu que ens va deixar a l'Empordà.
Uh-huh. Sembla molt lluny, no? Un episodi que nevés tant com el 2010, fa 10 anys, amb aquest hivern que ens està fent tan calorós.
Sí, i tant, no té res a veure. A la xerrada inaugural que vam fer ahir, centrada, com deia, en aquest episodi del 8 de març de 2010, vam repassar altres nevades que hi ha hagut al llarg del segle XX, perquè hi ha una exposició a tot això que es troba al Museu del Soroll, que recomano veure, que durarà tot un mes, i podem veure nevades dels anys 10, 20, 30... Cada dècada aproximadament trobem alguna nevada d'aquestes a cotes baixes que ha arribat al Baix Empordà, centrat a Palafrugell, però és extensible a tota la zona del Baix Empordà. I realment el 2010 doncs, va ser una d'aquestes que es va enganxar, que ja estàvem en l'era més digital, de que persianes elèctriques, portes de garatge elèctriques, vitroceràmica en lloc de gas, i poder una mica de les sorpreses va ser l'impacte que va tenir sobretot el tall de llum com a conseqüència de la nevada, més que el gruix de la nevada en si, que també, déu-n'hi-do, 20, 30, fins a 40 centímetres de neu en alguns sectors.
Clar, perquè ara amb les característiques climàtiques actuals podem tornar a tenir una nevada com aquesta?
Sí, això és una cosa que també a la xerrada vaig voler deixar molt clar, i és la diferència entre temps i clima. Quan parlem de la nevada del 8 de març de 2010, estem parlant d'un episodi meteorològic com van ser totes les altres nevades que hi ha hagut al llarg del segle XX que trobem, o fins i tot el 2001 que també vam tenir una altra. No podem dir que aquesta nevada va ser a causa o del canvi climàtic, o que si el canvi climàtic ens portarà més o menys nevades a la nostra zona. Per què? Perquè el nostre clima mediterrani ja té com intrínsec seu que hi hagi nevades, tot i que molt poc freqüents. Per tant, que de tant en tant, això, cada 10, 20 anys tinguem una nevada i que sigui abundant, doncs és possible i continuarà passant al llarg del temps. Una altra cosa seria si canviés, per exemple, els vents que dominen a les nostres terres, al Mediterrani, un canvi de vents dominant, això sí que seria parlar diguent, ostres, un fenomen climàtic ha canviat la distribució de vents, o ha canviat la distribució de pluges. Abans plovia molt a la tardor i ara resulta que l'estació que més plou és l'estiu. Això sí que seria un canvi que podem atribuir a canviar el clima que tenim. Però els pronòstics que tenim és que en la zona del Mediterrani poden haver fenòmens més extrems. I fenòmens més extrems tant és hi ha ventades que són naturals del nostre clima, però que siguin més intenses, com nevades que siguin més intenses però també menys freqüents, perquè si estem tenint un augment global de temperatures, situacions favorables a nevades poden ser menys freqüents.
Clar, 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 clar. Escolta, pels propers dies, deies que aquest cap de setmana totalment primaveral, oi?
Sí, bé, amb una mica d'excepció, faltarà una miqueta de sol perquè tindrem alguns núvols baixos, boirines al matí d'avui ja n'hem tingut i demà dissabte també, però sobretot la temperatura anirà pujant, no és que hagi d'estar ennuvolat tot el cap de setmana, ni molt menys, hi haurà més clarianes i més sol, sobretot diumenge, i dilluns ja tindrem sensació de gairebé maniga curta al migdia amb una pujada notable de la temperatura màxima.
Molt bé. I abans t'he demanat per Lisboa.
Comentaves Lisboa. Sí, sí. Doncs ens movem a Portugal i Lisboa dilluns una miqueta mig ennuvolat el podem trobar. No sé si ja estaràs dimarts.
Dimarts també.
Ah, doncs dimarts gaudiràs de molt de sol. Dilluns no et farà mal temps, però al matí poder que no t'espantin els núvols que puguis trobar al matí, perquè fins i tot alguna gota es podria escapar a primera hora, però no pateixis perquè escamparà. És resultat d'aquest front que a nosaltres ens arribarà dimarts, i dimarts gaudireu de molt de sol a Lisboa, temperatures força suaus, mínimes de 8, 9 graus i màximes d'entre 16, 17 graus.
Perfecte. Doncs escolta, d'aquí 3 minuts ja serem a les 9 del matí. Aquí a Ràdio Capital ens agrada, de fet fins fa poc temps ens agradava presumir que tenim un meteoròleg propi, perquè devem ser de les poques ràdios locals que el tenen. Ara en tenim dos, i un d'ells és en Marc Vilà, i avui és el seu aniversari. Per tant, des d'aquí, des del supermatí de Ràdio Capital, moltes felicitats al nostre últim meteoròleg, la nostra última incorporació.
Moltes felicitats al Marc. Sí. Una abraçada.
Albert, moltes gràcies, que vagi molt bé, seguim parlant.
Molt bé, Dani, que vagi bé a Lisboa.
Gràcies, gràcies. I escolta, aquestes jornades, aquesta exposició sobre la nevada del 2010, sí, encara està, es pot visitar, no?
Sí, sí, encara fins a mitjans del mes que ve encara es pot consultar, i cada dijous hi ha una xerrada. Ho teniu detallat a Ràdio Capital, perquè la setmana que ve Josep Calbó, de la Universitat de Girona, que és expert en canvi climàtic i, per tant, ens aclarirà molts temes sobre el canvi climàtic.
Molt bé, fantàstic. Albert, que tinguis molt, molt bon cap de setmana.
Adéu, bon cap de setmana.
Arribem al final del programa obrint el mapa del Baix Empordà i fent un repàs del que hem explicat en aquest supermatí.
A Begur, l'accés al castell està tallat pel despreniment al marge del castell d'una roca de grans dimensions. L'esllavissada va tenir lloc dimecres 12 de febrer i no s'han hagut de lamentar danys personals. A Sant Feliu de Guíxols, el servei de l'empresa CESPA del contracte d'escombraries va finalitzar el passat 30 de setembre, i per això ara el municipi ha de debatre el nou contracte d'escombraries i neteja viària per treure el concurs públic. Segons explica el Diari de Girona, ho discutiran en el proper ple per poder-lo adjudicar abans de l'estiu.
Al Consell Comarcal del Baix Empordà proven que els contractes públics incloguin clàusules ambientals i socials amb el suport de tots els grups i l'única abstenció de la CUP. Això suposa un compromís amb el reciclatge, la igualtat d'oportunitats o també l'ús d'energies renovables.
I això amb la notícia que Dolors Bassa podrà sortir de la presó durant 3 dies a la setmana, 8 hores al dia, per tenir cura d'un familiar d'edat avançada i que es va decidir ahir en junta de tractament de la presó de Figueres. El supermatí acaba aquí, tornem dilluns, però tota la informació d'aquest cap de setmana en directe a radiocapital.cat. Que vagi molt bé.